Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ampolla han fet en els darrers dies dos operatius a l'Ampolla i Roquetes contra el tràfic de drogues, en els quals han detingut a 4 persones i han intervingut fins a 350 plantes de marihuana. Divendres passat van detenir a 3 homes quan van localitzar 170 plantes que pesaven 140 quilos en una finca de l'Ampolla que s'anunciava com a lloguer vacacional. I el passat diumenge, a Roquetes, es va desmantellar una altra plantació d'interior en una finca de l'Arrabal de Cristo, en la qual hi van trobar 180 plantes. En el primer cas, els agents dels Mossos van anar a fer una inspecció en una finca de l'Ampolla que s'anunciava a diversos portals web com a lloguer vacacional. Allí es va localitzar en un magatzem de grans dimensions, situat darrere de la casa principal, una plantació de marihuana amb tot el sistema de ventilació funcionant. Els arrestats tenen 24, 32 i 42 anys i se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues. Dos dies després, a Roquetes, gràcies a la informació d'un policia local fora de servei, els Mossos d'Esquadra van localitzar a l'Arrabal de Cristo una finca amb una casa i un magatzem en la qual l'immoble disposava d'una instal·lació elèctrica connectada irregularment a la xarxa. A més, els agents van notar també una olor característica de la marihuana que sortia del magatzem. Els agents van parlar amb el propietari, que va accedir voluntàriament a obrir l'espai, i allí hi van trobar una plantació amb un gran sistema de ventilació, espais aïllats, bàscules de precisió i 180 plantes de marihuana. L'arrestat, de 39 anys, va ser detingut per un delicte de tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric. Tots quatre detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria i hauran de presentar-se davant de jutge quan siguin requerits. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, ha iniciat aquest dijous la campanya de navegació del riu Ebre que s'allargarà fins al dia 1 de novembre. El canal navegable està llest, net de macròfits i senyalitzat. S'ha obert la resclosa de la sud de Xerta i s'han preparat els embarcadors i les barques de vigilància del Caragol Massana i el Múscul Zebra. L'IDC confia que la campanya serà bona si ho permet el cabal del riu i les restriccions per la Covid. Com ha explicat el director de l'IDC, Albert Salvador, les tres barques de suport, desinfecció i inspecció de l'IDC s'encarreguen de revisar que les embarcacions, quan surten de l'aigua o creuen l'esclosa de la sud de Xerta, no hi ha presència d'espècies invasores, com el musclo zebra i sobretot el caragol Massana, per evitar que migri aigües amunt de l'Ebre.
Els dies passats, des de l'IDC, ja hem fet la feina per poder començar la temporada de navegació, per tant, ja hem sinalitzat el canal navegable, hem procedit al manteniment del mateix i també al manteniment de l'accés als embarcadors de l'IDC. Tenim ja les tres barques a l'aigua de suport i de desinfecció i inspecció tant de caragol Massana com de musclo zebra. I també a partir d'avui ja està oberta la resclosa de Xerta per poder passar a la sud, tant en direcció cap amunt com en direcció cap avall.
El director de l'IDC, Albert Salvador, ha destacat que les previsions per a la campanya de navegació enguany són molt bones i que és una activitat a l'aire lliure que es pot gaudir amb totes les mesures de prevenció sanitàries.
Sí, les previsions són molt bones, perquè sí que és cert, com bé dius, que en número absolut la temporada passada va hi haure un 28% menys d'usuaris i un 20% menys d'embarcacions en número absoluts, però és cert que la temporada de navegació no va començar a l'abril com és habitual, sinó que va començar ja molt entre el juny. I si mirem les comparatives de l'any passat, de juliol, agost, setembre, octubre, que són els mesos que van estar, que es va poder navegar en les mateixes condicions que l'any anterior, veiem que en canvi va hi haure un augment del més del 17% en número d'embarcacions al riu. Per tant, aquestes previsions no es fan ser optimistes i, a més, hem de tenir en compte que tant les empreses que gestionen els llaguts com les empreses de lloguer de piragües estan sent molt èl·liques en quant a l'adopció de mesures de seguretat i, a més, és una activitat a l'aire lliure, doncs, per tant, és una activitat candidata a poder disfrutar-la en totes les mesures de prevenció de cara al Covid.
L'any passat, a la campanya de navegació de l'Ebre, van haver-hi 10.000 usuaris menys que l'any 2019, però la campanya no va començar fins al mes de juny pel confinament i l'estat d'alarma. En aquesta nova campanya, les empreses que treballen en la navegació del riu Ebre han fet un esforç modèlic perquè els usuaris puguin navegar de forma segura.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Des d'aquest dijous, dia 1, i fins al proper dilluns, dia 5 d'abril, es controlaran els vehicles que accedeixen tant al massís del Port per la pista forestal que dona accés a Caro i que transcorre per termes municipals de la comarca del Baix Ebre i la Terra Alta, com també a la zona del Delta de l'Ebre per la zona de la platja del Trabucador. Durant aquesta Setmana Santa s'incrementa el turisme i l'ocupació de segones residències, especialment a les zones de costa i de muntanya. Aquest fet comporta un increment de la mobilitat i per aquest motiu s'establiran controls per garantir el compliment de les restriccions de mobilitat perimetral de Catalunya. El passat cap de setmana es va detectar una gran afluència de vehicles per accedir al Port i al Delta de l'Ebre, coincidint amb el primer cap de setmana sense restriccions comarcals. 4 conductors van ser denunciats per incompliment de les restriccions. Per això, els Mossos d'Esquadra controlaran la zona del Parc Natural del Port i del Delta de l'Ebre durant aquesta Setmana Santa. Aquest passat dimarts es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple ordinari corresponent al mes de març. Abans d'iniciar la sessió plenària, es va incloure a l'ordre del dia, per urgència, la proposta de l'equip de govern d'aprovar les al·legacions que presentarà l'Ajuntament de Roquetes al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic en contra del Pla per a la Protecció del Delta de l'Ebre. En l'apartat de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut es va aprovar per unanimitat el manifest del Dia Internacional de les Dones del 8 de març del 2021. També es va aprovar, en aquesta ocasió per majoria, la moció que va presentar el grup del PSC per demanar la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Van votar-hi a favor Movem, Junts, PSC i Regidor No Escrit, i va votar-hi en contra el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. També es va aprovar per majoria una moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal que va presentar el grup municipal d'Esquerra. Van votar a favor Esquerra Republicana, Movem, Junts i el regidor No Escrit, i va votar en contra el Partit dels Socialistes. També es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la modificació de les bases específiques que regulen l'otorgament de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament de Roquetes durant l'any 2021. En l'apartat d'Educació, Cultura i Festes, es va aprovar per unanimitat l'adhesió al Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya. Ja passant en la secció d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, es va aprovar per unanimitat la ratificació del nomenament del representant de l'Ajuntament de Roquetes a l'Observatori de l'Ebre. Va aprovar-se per majoria la moció del grup municipal de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, per demanar que se'n redueixi la velocitat a 30 km per hora a les proximitats dels centres educatius de Roquetes i la Raval de Cristo. Van votar a favor Esquerra, Junts, PSC i el regidor No Escrit, i es va abstindre el grup de Movem Roquetes. En aquesta ocasió es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació del Pla Estratègic de les Subvencions de l'any 2021. I finalment es va aprovar per majoria la proposta d'aprovació de les al·legacions que presentarà l'Ajuntament de Roquetes al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic en contra del Pla per a la Protecció del Delta de l'Ebre. Van votar a favor de presentar aquestes al·legacions el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta i el regidor No Escrit, i van abstenir-se el grup de Movem Roquetes i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Com és habitual, a l'acabar la sessió plenària vam apropar els micròfons als diferents portaveus que es van voler fer la seva valoració d'aquesta sessió plenària ordinària d'aquest mes de març. Aquestes eren les declaracions del portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Olle.
Bona tarda, bona nit. Des del grup d'Esquerra Republicana anem a fer una valoració del plenari d'avui, del mes de març. Bé, en aquest cas han hagut diferents punts, un sobre l'àrea de qualitat de vida, política de dones i joventut. En aquest cas s'han llegit dos manifestos i s'han aprovat un sobre el Dia Internacional de la Dona, que ho venim fent any rere any, i enguany s'ha incorporat un de nou sobre la proposta, en aquest cas, de reconeixement dels drets de les persones trans. Dic que en aquest cas és una proposta política, però justament en aquesta proposta política també dic que des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya també hi ha uns protocols en el cas de trobar-nos en els centres educatius, en el cas dels centres educatius se troben també en esta, bueno, en esta situació en alumnat que sigui en alumnat trans. Per tant, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista educatiu, s'ha d'anar a una defensant la proposta de la llibertat i de sexes i sobretot per la igualtat de cadascuna de les persones independentment de la seva condició sexual. No sé, Estem al 2021 i malgrat que estem al 2021 sembla mentida que una proposta de moció com sigui la de la defensa de la igualtat de qualsevol tipologia de gènere sexual estéssim encara discutint-ho, perquè no sé si vostès, els que m'escolten, si jo els dic este nom, a veure si vostès aquí poden saber, poden recordar a qui em refereixo. Ho dic perquè és una situació que va passar ja fa 60, 70, l'any 40 aproximadament, i que, malgrat que estem parlant de l'any 1940 i mostrem el 2021, han passat 80 anys, i diria que no ha avançat massa. Si jo els dic el nom de Teresa Pla Meseguer, algú li sona este nom? Si jo torno a dir Florencio Pla Meseguer, algú li sona este nom? Potser no, no? És la mateixa persona. Molt coneguda en aquestes terres, molt. Però ningú, si ho dic pels noms, potser sabrà qui és. Si jo dic que aquesta persona, Teresa, era pastora, si jo dic que Florencio era pastor, potser algú li sonarà això? No? Sona el nom de la pastora? Potser sí. Era el pastor o la pastora? Malgrat la seva condició sexual, estem parlant dels anys 40, malgrat l'ultratge que li va fer la Guàrdia Civil, aquesta persona es va revoltar contra el sistema, es va revoltar contra tot allò que havia estat la societat del moment i, evidentment, contra allò que representava el poder caciquil del feixisme. Per tant, és la persona potser més coneguda de totes les Terres de l'Ebre, que ell era, en aquest cas, de Vallibona, d'aquí del costat nostre, i que molt conegut pels ports i per tota esta plana de per aquí del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Maestrat, i els ports. Té? Pues bé, per la seva condició sexual va patir ultratges i en este cas també no va ser una persona que els, en este cas el franquisme d'una manera o altra admetés part de culpa del que va passar en ell. Pues bé, va ser represaliat, empresonat, a Castelló o a València, no sé exactament a on, però ho dic per això, perquè estem al 2021 i aquestes condicions d'ultratges cap a persones que no són de la mateixa condició sexual que altra gent, pateixen ultratges, pateixen burles, pateixen sarcasme, i això és una de les coses que en aquesta moció s'intenta d'una manera o altra que políticament això no torni a passar i que pugui ser castigat, com no? Perquè tothom té dret a ser com vulgui ser. I a més, ja dic que des del Departament d'Educació, per intentar o per evitar que se produïsquen situacions de greuge cap a algun alumne o alumna d'un centre que sigui trans, poder tenir eines, en aquest cas el professorat, per a poder treballar amb l'alumnat aquestes conductes d'igualtat sexual, igualtat social, igualtat de gènere. Moltes gràcies. Passat aquest punt, hi havia un altre punt dins de l'àrea de qualitat de vida que anava lligat també en la d'afers interns, que és sobre el tema subvencions. Dic que s'aprova el pla estratègic de subvencions en la qual se determina les quantitats econòmiques que hi hauran a cadascuna de les partides referents als diferents blocs d'educació, de cultura, de festes, entitats esportives, medi ambient, etc, etc. Per tant, és sempre el pas previ per a que fer les concessions o fer traure la convocatòria de subvencions cada any. Enguany també n'hi ha una de benestar social que afecta també les partides lligades amb el tema Covid. I també hi ha un increment, en aquest cas, per a la partida d'esports, concretament per al vòlei, atenent que pujaria, bueno, per a les play-offs finals d'ascens, que els faran a Andalusia des de l'Ajuntament, en aquest cas se preveu, des de l'àrea d'esports també, fer un increment de 4.000 euros al seu, a la seva partida de subvenció per a intentar sufragar despeses. Dir també que des del grup del Partit Socialista, el bloc també de qualitat de vides, s'ha presentat una moció de un hospital nou. S'ha dit aquí al plenari abastament què suposa en aquest cas un hospital nou. Tots voldríem hospitals nous, i tant que sí, home, i tant, però clar, ens trobem un problema de que els diners, això qui ho paga, no? Al final que això qui ho paga. Clar, davant d'aquesta reivindicació que fa anys que hi ha d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, fins i tot de fer-lo de cap i de nou, com se va prometre el 2006 i que a hores d'ara encara estem, no s'ha fet per falta de terrenys, que ja ho ha explicat l'alcalde, sí que una proposta real, una proposta que es portarà a terme i que per tant ja està aprovada pel Departament de Salut de la Generalitat, d'una inversió de aproximadament 15 milions d'euros, uns 15 milions d'euros sobre l'ampliació de l'hospital, i aquesta ampliació comportaria tota una sèrie de serveis que es farien nous i que, com, i que, bueno, que en aquest cas aniria bé per al que és les deficiències que avui en dia té l'Hospital Verge de la Cinta. Com també una de les coses que s'intentarà sufragar i que s'intentarà d'una manera o altra també donar-li resposta és el tema dels aparcaments, que tots sabem que és un problema a l'hora d'anar o bé a les consultes externes o bé quan tens algun familiar ingressat. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana defensem abastament el paper de la conselleria per a poder ampliar en tot aquest paquet de noves millores que faran des de la Generalitat de Catalunya a l'Hospital Verge de la Cinta. I tant de bo, un dia o altre, a anys vista, doncs se pugui fer un hospital com Déu mana, un hospital, en aquest cas, atenent a les condicions que tenim aquí a Terres de l'Ebre. Dic que no tocaria aquí a Terres de l'Ebre té un hospital de referència, com pugui ser un hospital de Tarragona o hospitals grans, perquè no tenim la població que pertocaria, i que per tant hi ha serveis que només els poden fer en jocs determinats, perquè si no el servei seria pràcticament infrautilitzat. No? I bé, en aquest cas, altres punts que s'han parlat aquí, és la ratificació d'una treballada del nou patró de l'Observatori de l'Ebre que depèn de l'Ajuntament de Roquetes, en aquest cas seria jo mateix, perquè hi ha hagut uns canvis d'estatuts i que per tant s'ha de ratificar també cada membre del patronat, en aquest cas que designa l'Ajuntament. I en aquest cas també dir que estem d'acord en la reducció de la velocitat de 30 km per hora que ha presentat el grup de Junts per Catalunya a les escoles, diferents escoles del municipi, tenint això que els crios, els xiquets i xiquetes van a l'escola, doncs a vegades se despisten o juguen i tal, i per tant els cotxes han de preveure que és una zona de pas de famílies i xiquets i xiquetes, i que per tant s'ha de procurar anar al més espai possible per evitar accidents. I ja per últim, entrat per via d'urgència, les al·legacions al que és el pla hidrològic, a la mesa de la Comissió Tècnica del Pla Hidrològic, dir en aquest cas que les al·legacions que es presenten és davant de la problemàtica en aquest cas que tenim al Delta de l'Ebre i de la manca de solucions que dona l'Estat, en la qual ja preveu en aquest cas que davant del nou canvi climàtic i de la inoperància de l'Estat en aquest cas per no fer baixar el cabal ecològic per un costat ni fer baixar els sediments que pertoquen per un altre, ja diuen que, bueno, que no es pot fer res i que per tant deixa perdre bona part de la Marquesa, la zona de l'urbanització del Riu Mar, part de la bassa de les Olles de l'Ampolla per un costat, i per l'altre l'istme del Trabucador, I, clar, no només és perdre això, sinó que també, per un costat, implica salinitzar les zones a vegada més properes al mar, per tant, la salinització anirà entrant, la subsidència del delta, per tant, el delta també baixarà i, per tant, anirà cada llevantada, entrarà més l'aigua més cap a dins, i també, evidentment, tot el que és totes les badies que tenim a costat i costat, la badia del Fangà i la badia dels Alfacs, en aquest cas, on hi ha moltes muscleres i el que és els cultius marins, també se n'anirien en orris perquè estarien a mar obert. Per tant, davant de tot això, des del grup d'Esquerra Republicana, estem totalment en contra de la inoperància del Ministeri de Transició Ecològica, però també s'ha de dir una cosa, tampoc no és culpa tota la nova ministra que ara, sinó que la culpa ja arranca dels anys 80. No sé si se'n recorden que estava la coordinadora d'antitrasbassament que ja lluitava en contra del trasbassament, del mini-trasbassament a Tarragona, perquè suposaria un increment econòmic i, per tant, una pujada del PIB a la zona on aniria per a l'aigua i un empobriment de la zona d'aquí. Així ha sigut. Per tant, l'any 91-92 ja vam tindre aquesta problemàtica. Però és que llavors ja va sortir el 2001 la plataforma en defensa de l'Ebre, perquè allò que es va fer a petita escala, el PP ho volia fer a una escala amplíssima, en trasbassament a València, a Múrcia, i el que no va aconseguir el PP ho va aconseguir el PSOE, en aquest cas fent trasbassaments a les zones de dalt i deixant la part del tram baix últim de riu sense aigua. O si no, només l'aigua que veiem avui en dia, que són 60, 70, 80 hectòmetres cúbics segon. Per tant, això què representa? Pues bueno, és la crònica d'una mort anunciada, aquest llibre del Gabriel García Márquez, que va escriure els anys 60. Per tant, al final veiem que aquells que governen a Madrid volen matar per cansament. És a dir, com sempre som els mateixos que ens anem mobilitzant, la mateixa gent del territori, però demogràficament no pesem, en ells dos és un pito, qualsevol ministeri, o en aquest cas els ministeris de Madrid, que doncs, 100.000 persones representant a un total de 47 milions és no res. Per tant, doncs, si tenen problemes, doncs, que marxen. La idea que tenen és esta. Per tant, davant d'això, s'ha de ser beligerant i d'una manera o altra s'ha de sortir en defensa del territori. Perquè aquell que no defensa el seu territori sempre, sempre, sempre ne sortirà perjudicat i d'una manera o altra no serà mai reconegut per ningú. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana, en això serem beligerants i estem totalment en contra de la inoperància de l'Estat, sigui del Ministeri que sigui del partit que sigui, que estigui totalment, que faci totalment aquestes actuacions en contra del territori de l'Ebre i que, per tant, ens mereixem el mateix respecte que la gent que pugui estar riu amunt o a qualsevol altre lloc de l'Estat perquè paguem els mateixos impostos i tenim els mateixos drets. Per tant, davant d'això, moltes gràcies i bona nit.
Aquesta era la valoració que ens feia d'aquesta sessió plenària ordinària d'aquest mes de març a l'Ajuntament de Roquetes, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle. A continuació, escoltem també les valoracions que ens feia el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
Molt bona nit. Acabem de finalitzar el ple del 30 de març de 2021. En aquest ple sempre es porten diferents punts i mocions i Movem Roquetes fem una mica resum dels punts més importants que s'han tractat. Volem començar donant rellevància al manifest del Dia Internacional de les Dones, que va ser el passat 8 de març, del qual avui s'ha llegit per no poder-ho haver fet abans, i també acompanyar-ho de la moció que s'ha aprovat per unanimitat a favor del reconeixement dels drets de les persones trans. Avui també s'ha aprovat una moció proposada pel grup socialista, en qual demanaven la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Des de Movem sempre ens han mostrat a favor de la reclamació de la construcció d'un nou hospital, fent-nos nostres les paraules dels sindicats del personal de salut, que rebutja l'ampliació de l'actual i aposta per la construcció d'un hospital nou referent a les Terres de l'Ebre. Des de Movem Roquetes hem donat suport a aquesta moció, que ha sigut aprovada amb els vots dels socialistes, Movem, Junts i el regidor no escrit, i amb el vot en contra d'Esquerra. També avui s'ha aprovat per unanimitat una proposta de modificació de les bases específiques que regulen l'atorgament de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament de Roquetes. És molt positiu que s'hagin aprovat aquestes bases perquè venen a donar solució a totes aquelles persones del municipi que es veuen en situacions molt complicades econòmicament. Aquestes ajudes s'hauran de donar i tramitar a través de l'atenció social que es dona al municipi i que dona un gran assortit d'acolliments perquè tota aquella gent que està en una situació molt complicada pugui demanar aquestes ajudes i pal·liar una mica la seva greu situació. Posteriorment també s'ha aprovat per unanimitat l'adhesió al pacte contra la segregació escolar de Catalunya, tot i que a Roquetes ja tenim dividit els dos centres escolars per zones territorials, però que ho demana a nivell català que no hi hagi aquestes discriminacions entre centres on hi ha una gran vulnerabilitat dels alumnes i altres on apenes hi ha alumnes en necessitats educatives. També s'ha aprovat avui una moció en què el grup municipal de Junts presentava reduir la velocitat a 30 km per hora als centres educatius de Roquetes i Arrabal de Cris. En aquesta moció, des de Movem Roquetes, hem votat en abstenció, ja que aquesta modificació que proposen el partit de Junts se posarà en vigor per una nova normativa estatal a partir de l'11 de maig, en què per Roquetes s'haurà de circular a 30 km per hora i als carrers que no tinguin vorera, és a dir, que siguin de la mateixa alçada que la carretera, s'haurà de circular a 20 km per hora. Des de Movem Roquetes, en una de les propostes post-Covid que vam portar, ja vam demanar que els carrers propers als centres escolars es tallés la circulació a les hores d'entrada i sortida dels alumnes, tal com s'ha de fer a altres poblacions de la comarca. També dic que avui s'ha aprovat la proposta de modificació del Pla Estratègic de Subvencions del 2021. Aquestes modificacions venen a reflexar la modificació que s'ha fet en les bases anteriors per als ajuts d'urgència social i també un punt important d'aquestes modificacions són els 4.000 euros que se li subvencionaran al Bonet Roquetes perquè pugui disputar el playoff d'ascens. Des de Movem Roquetes donem el nostre ple suport a l'equip, comptant que és l'any per poder continuar ascendint en la trajectòria del club i que hem pogut veure com està motivant a la ciutadania a donar suport a l'equip, a més de que se pot seguir per la televisió, que és un fet importantíssim per a que els roquetencs i roqueteres poguessin donar suport a l'equip i seguir animant-los a que puguen ascendir de categoria. Per últim, avui d'urgència ha entrat unes al·legacions a l'informe tècnic que s'ha fet pel Pla de Protecció del Delta de l'Ebre. Des de Movem Terres de l'Ebre també fem unes al·legacions a aquest informe tècnic que s'ha fet, en el qual demanem que hi hagi un pressupost d'aquestes accions perquè es puguen dur a terme. També que se tingui en compte la baixada dels sediments necessaris per al manteniment del delta i que van en consens a les demandes que fa la plataforma en defensa de l'Ebre. Per últim, dic que des de Movem Roquetes aquestes últimes setmanes ens hem posat en contacte amb l'equip de govern per consensuar una proposta d'aparcaments de bicicletes i patinets que se situaran en dues zones del municipi. És una demanda que venia bé reclamada per la ciutadania, ja que si volem entrar dins dels paràmetres de sostenibilitat i de circulació sostenible, necessitem que se doni recolzament a totes aquelles persones que es desplacen en bicicleta o en patinet pel nostre municipi, amb la necessitat que es trobaven de poder aparcar els seus vehicles per fer les gestions municipals que s'hagin de fer. Des de Movem Roquetes agraïm que l'equip de govern ens hagi volgut escoltar i acompanyar en esta proposta i que esperem que en poc temps es pugui ser una realitat. Moltes gràcies i fins la propera.
Aquesta era la valoració que ens feia d'aquest ple del mes de març el portaveu de Movem Roquetes, David Poll. Tot seguit, escoltem també les declaracions del portaveu de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, Jordi Curto.
Bueno, bona nit a tots. Veníem avui des del grup municipal de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta. Volíem comentar lo pleno que ha tingut dia que ha tingut que han fet avui dia 30 del 3 del 2021, vale? Tenim per a destacar bàsicament la moció que han presentat en la qual demanàvem regular la velocitat dels vehicles a prop dels centres educatius del nostre poble. En este cas ha sigut aprovada per quasi tots els grups municipals en l'apoi d'Esquerra i mos fa molt contents que demà feien, ja mos ha comentat Ivan, el regidor d'Urbanisme, que demà ja es procediran a col·locar les senyals de, per a modificar esta velocitat, per a protegir els xiquets i per a protegir els menors i els estudiants d'estos centres. Vale? Després hem estat comentant també el manifest del Dia Internacional de les Dones, que estem molt contents de que s'hagi fet, com tots els anys, aquí al nostre ajuntament. Hem tingut una miqueta de debat per la moció que ha presentat el grup del PSC-PR per a demanar la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. En este cas han tingut un debat bastant aferrissat comentant entre la reforma de l'hospital antic i la construcció d'un hospital nou. Nosaltres som partidaris de la construcció d'un hospital nou, si pogués ser inclús al municipi de Roquetes quasi millor, no cal que sigui als antics terrenys on se tenia que fer l'hospital vell, on se tenia que fer l'hospital nou, però projecte antic, i ja us dic, estem des del grup nostre a favor d'esta construcció d'aquest hospital. Un altre punt important és la ratificació del nou representant de l'Observatori de l'Ebre i la proposta de la modificació del pla estratègic de subvencions del 2021. Però bueno, moltes gràcies a tots i molt bona nit.
Aquestes eren les declaracions del portaveu de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, Jordi Curto. I finalment escoltem també la valoració d'aquest ple ordinari del mes de març a l'Ajuntament de Roquetes del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya en Comú Podem, Ramon Martínez.
Molt bona tarda. Hem tingut el ple del mes de març. Pareixia que seria un ple tranquil·let, però com sempre, pa a tapam. Sempre puc passar les mateixes coses. Anem a veure. Així, resumint. Coses que s'han plantejat, les que hem aprovat pràcticament, han sigut una modificació de les bases d'otorgament de subvencions excepcionals per a adreçades a atendre situacions d'urgència social. Ens ha aparegut de meravella, és veritat el que ha dit David Poy, que hauria que felicitar a tota la gent que ha tramitat això, perquè la veritat s'ha dit que ha estat molt bé. La modificació del pla estratègic de subvencions també és una cosa que hem aprovat tranquil·lament, perquè total eren dos o tres punts que havia que modificar i estaven bastant ben plantejat. Del demés, més o menys, tot ha estat normal i corrent. Punts, diguéssim, conflictius. La llei que han presentat, una moció per a apoyar la llei trans, encara s'està fent, s'està, diguéssim, tramitant. Hi ha una discrepància, que és un problema més que res sobre els drets de les dones, no se planteja aquí, però efectivament el problema és este. Hi ha una discrepància entre el grup de Podemos i el grup del PSOE a Madrid. Quan aquesta discrepància s'agarre, sortirà una llei endavant. Adelantar-nos ara a agarrar, òbviament, agarrar i dir és que la llei esta estarà mal feta. No, si no ho sabem encara, perquè falta veure. Aquí se planteja, com sempre, des de Catalunya, és sempre la mateixa història. La gent trans no es preocupen que tindran una llei adequada quan arribi el seu moment en totes les modificacions i en tots els drets que tenen que tindre, que de què es tracta. Se tracta de drets, no d'agafar i fer-ho de pressa i corrents i després tindre problemes. I llavors tenim els dos, com sempre, els estrella, que dic jo. Les al·legacions que han fet al Pla de Protecció del Delta de l'Ebre. Jo, per exemple, el president del ple del Consell Comarcal, el ple del Consell Comarcal, el grup dels socialistes va agarrar i va votar-lo a favor, perquè el plantejament que va fer és exactament el mateix que ha dit aquí l'alcalde. I exactament són les mateixes al·legacions, que són les al·legacions que ha presentat la taula de consens. La taula de consens va agarrar i va fer unes al·legacions. Són repetitives i són idèntiques les que s'han fet aquí a l'Ajuntament de Roquetes i les que va presentar el Consell Comarcal i pràcticament les que presenten a tots els ajuntaments de tota la comarca. Quin és el problema, com sempre? L'alcalde nostre li dona agarrar i sempre té que agarrar i ficar el dit a l'ull que dic jo. No calia tant. El Delta de l'Ebre necessita, porto dient, mil anys. Aigua i sediments. L'aigua baixarà la que baixarà, perquè òbviament és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en tot el munt de servidumbres que té i tots els pantanos. Se té que pressionar perquè baixi més aigua? Per supost, per supost, això està de veritat. I els sediments, estan on estan. Lo complicat serà fer-los baixar. Els sediments, si es poden fer baixar, serà molt complicat i és una faena que tardarem molts d'anys a fer-los baixar. I mentrestant, què farem? O sigui, agarrarem i ho deixem tot parat esperant que algun dia agarrem i baixen els sediments i baixi més aigua? Doncs pues no. En aquests moments, el que està fent el govern de l'Estat és agarrar i treballar, intentar protegir el delta. Que són, després, se faran mil històries. Estic convençut que aportacions de sorra se'n faran totes les que faci falta i més. I al final, la llei se modificarà. La llei tal com està feta ara, o el pla que està preparat, se modificarà, segur. No serà el que ara. S'agarrarà i es modificarà. Això estem completament tots convençuts. ¿Vale? Però no cal adelantar-nos ara i començar a agarrar i, a més, dient lo de sempre. És que la culpa és de Podemos i la culpa és del govern del PSOE. Anem a veure, els únics que de moment, jo per primera vegada en tota la meva santa vida, és la primera vegada que veig que algú va fer algo en sèrio. Igual m'equivoco, resulta que al final tens la raó. Però de moment algú va fer algo en sèrio. La primera vegada que es veig que agarren i fiquen arena al delta, que s'estan manejant, que fan propostes, que s'està mirant. Hi ha un estudi d'un milió i mig d'euros per agarrar i fer una prospecció dels sediments per veure, perquè clar, dels sediments, i els sediments són tòxics, no els podem fer baixar. O sigui, hi ha tot un treball i que a més serà un treball continuat en anys, per tant, no ens adelantéssim. Les al·legacions, a veure, tampoc és veritat que no les han votat en contra, simplement ens hem abstingut. Deixem treballar la gent. I després ve la historieta de sempre. Esta vegada és veritat, l'alcalde, en vés de 22 minuts, només a terra 21, eh? O sigui, hem guanyat un minutet de temps. Com sempre, defensa aferrissada i ultrança de la Conselleria de Sanitat, que, per cert, tot podria ser que d'aquí 4 dies ja no feia la defensa aferrissada, perquè si el govern se fa en Junts per Catalunya i es canvien les carpetes com estava, resulta que ja podrà agarrar i dir pestes, dir pestes de la Conselleria de Sanitat perquè serà de Junts, i llavors ja podrem agafar i dir pestes de la Conselleria de Sanitat. O sigui, però sempre és la mateixa història. Un hospital, sí, un hospital, per què té que ser a la Farinera? Pregunto, un hospital de 40.000 metres quadrats, o sigui, un hospital de 40.000 metres quadrats, per què té que ser a la Farinera? A mi me'l dona igual que l'hospital se faci a l'Aldea, a Camarles, a la sortida Tortosa, a Roquetes o al Regués. Me dona igual un hospital. I un hospital té que fer-se, i què val? 200 milions d'euros? Doncs pues esperem-nos i fiquem els 200 milions d'euros. Perquè no són 200 milions d'euros d'avui per a demà. No, no. Si són 10 anys que es tenen que fer per fer un hospital de referència, ¿vale?, són una inversió a llarg plaç i s'anien ficant diners cada any. Ara resulta que ens volen, entre cometes, vendre la moto, perquè és vendre la moto, d'agafar i que ens faran allà dalt una ampliació de l'hospital. No s'irà. Jo ho dic ara, ho vaig dir al Consell Comarcal i ho dic ara, no serà, per una raó molt senzilla. Primera, és mentira que vagi a costar 45 milions d'euros. No s'ho creu ningú que costi 45 milions d'euros. Agafar, traure el depòsit de l'aigua de posta on està, canviar-lo a un altre lloc, això ja val un munt de diners, però un munt, en tot el problema que suposa i el temps que costarà. Agarrar i fer una modificació de dins de l'hospital, perquè ha que fer obres dins de l'hospital per a canviar tot el que tenen que canviar. I després agafar, una vegada traguin el depòsit de l'aigua i comencem a excavar, què ens trobarem? Doncs el mateix que vaig dir. Ens trobarem les cadiretes d'Augusto, la vaixella d'Abderramant, uns quants ossets, etcètera, 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 que és lo lògic que trobes a un castell. És que lo lògic i normal és que allí agares i que trobes restes, vindrà patrimoni, paralitzarà les obres i així passarem el temps. I al final verem si allò allí se podrà fer o no es podrà fer. I si se fa, tardarem molt de temps. I ho dic també, va haver una persona que va agarrar-me i va dir-me: vostè no es preocupi, senyor Martínez, que el dia 1 de gener de l'any 2026, dic, home, el dia 1 o el dia 2, perquè el dia 1 és cap d'any, no crec que estigui malalt, vostè podrà anar a l'hospital i l'hospital estarà tot fet, construït i arreglat, tota l'ampliació tot feta. Dic, doncs m'ho apunto perquè et picaré per telèfon el dia 2. D'això és molt bo, però efectivament, i ho tinc apuntat i penso picar, perquè a veure, no serà, l'ampliació, jo no dic, tenen tota la bona intenció del món, van a fer-ho, però resulta que al final serà un pegat, perquè damunt l'hospital té un gravíssim problema, que és, a part de l'aparcament, és que té que passar tot el trànsit que va a l'hospital, de baixada i de pujada, tot passa per el centre de Tortosa. I això continuarà sent igual. Continuarà sent igual. I li podem pegar ampliacions, li podem pegar voltes, li podem pegar de tot. Al final sempre serà un nyap. I si hi ha un nyap, no volem fer-ho. Bueno, pues, i no, no, ja dic, no, no es preocupen que ara, quan canvia la Conselleria de Sanitat, dic, veràs tu com agafaré canviarà. La tornem a presentar i llavors veurem el que diu. Perquè sempre és la mateixa història. I després, una altra cosa. La Conselleria de Sanitat necessitaria 5.000 milions d'euros més, home. I jo estic conforme. Però d'on els traurem 5.000 milions d'euros més? Que me'ls regalaran, els 5.000 milions d'euros més? Si no els regalen a ningú. 5.000 milions d'euros, si és que això és una solemne, vamos, una barbaritat, que tots queremos más, i tant, i no, i on hi ha que firmar i on hi ha que fer-ho, que és infrafinançat, com a tots els puestos, aquí a Catalunya també, jo no dic que aquí estiguessin ben finançats, però clar, sempre és el victimisme, per avui, demà, després demà, és sempre el mateix tipus de victimisme. I una cosa, abans de plegar, que l'altre dia, quan el dilluns vaig anar, me se va oblidar. De se va oblidar dir-ho, vaig dir que faria una cosa i no, me perdonareu si us ho dic. Jo vaig fer unes declaracions dilluns i resulta que vaig dir que faria una prèvia i al final, parlant, no la vaig fer-la. Lo que pareix que sigui unes declaracions que pugui fer un regidor sentat tranquil·lament i parlant i exposant el que tingui que exposar, pareix que sigui una cosa de lo més normal del món, doncs pues aquí no és. Ramon Martínez és la primera vegada en 6 anys de regidor, que farà el mes de maig, que he pogut agarrar i anar allí i fer unes declaracions. Perquè tot el que teníem era, durant els primers 4 anys, teníem 10 minuts a l'any, vergonya, 10 minuts a l'any per a poder anar allí els de l'oposició i explicar-vos 10 minuts un, 10 minuts l'altre i ho fem tots juntets per agafar i fer una mica de caliu. Tot el que podíem fer. Quan resulta que l'equip de govern diguen el que diguen, van quan volen, expliquen el que volen i a més ho trobo correcte, si és que ho trobo correcte que vagin i que expliquen el que volen. Però és que nosaltres també tenim dret a explicar-vos i parlar. I el que vam veure l'altre dia és una cosa excepcional. És la primera vegada. I, doncs, bona nit.
I amb aquestes declaracions del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya en Comú Podem, Ramon Martínez, acabem el repàs al que va donar de si aquesta sessió plenària ordinària d'aquest mes de març de l'Ajuntament de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem aquesta jornada i encara parlem d'una temperatura puntualment baixa cap a l'interior, però amb un ambient més suau que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Per exemple, a Amposta ara mateix tenim 10 graus, o bé a Ascó en tenim 11. De cara al migdia, la temperatura màxima perfectament podrà ser primaveral i podran arribar-se fins als 23-24 graus, per tant, una temperatura molt suau durant les hores centrals del dia, però sí que cal destacar que avui arribaran força núvols. Inicialment seran mitjans, alguns de prims, deixant el cel entre poc i mig ennuvolat, i sí que aquests han de ser més abundants durant la segona meitat del dia, però en qualsevol cas no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.